4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns, 30 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Situació molt tranquil·la per començar aquesta setmana. De moment, aquest dilluns s'està desenvolupant entremig de molt pocs núvols i només n'han aparegut alguns de baixos aquest matí, fruit de la mateixa humitat, i d'altres núvols prims que tot just a hores d'ara treuen el nas i que al llarg d'aquest migdia, d'aquesta tarda, sobretot, es faran més presents i més freqüents. Núvols completament descafeïnats i esquifits. D'altres creixeran cap a les muntanyes de Girona, també del nord de Barcelona, però no esperem que arribin a desembocar en tempestes o ruixats. Pel que fa a la temperatura, també ha despertat fresqueta, menys que dies enrere igualment, i en canvi a hores d'ara s'està espavilant força aquest mercuri, i ja aquesta tarda tornarem a tenir un ambient càlid, molt agradable a tot el país. Pel que fa al dimarts, un temps que serà una mica més ennuvolat que avui. Núvols sense pluja, a la seva majoria, però sí que sobretot demà a la tarda el temps quedarà una mica més mandrós, i això farà baixar mínimament la temperatura màxima. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del nou cicle de ciutats defensores dels drets humans que té lloc a algun dels municipis del programa. En parlarem amb Cristina Company, tècnica de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania de l'Ajuntament del Prat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per repassar la jornada esportiva del cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Eudald Sallés, membre del grup Pedra Seca del Centre Excursionista de Castellà. Continuarem amb ciència per tractar la missió Starliner amb Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. I acabarem amb cultura avui per parlar del concurs de castells. Ho farem amb Joan Carles Sánchez, cap de colla dels Saballuts, des de Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
De la tarda, 7 minuts, temps ara per repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Mobilitat, ha fet arribar una carta formal al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per demanar l'ampliació de les freqüències de servei d'autobús express que connecta la ciutat amb la zona universitària de Barcelona. Aquesta petició respon a l'increment significatiu de la demanda que s'ha registrat en els darrers mesos, especialment per part de l'estudiantat, professors i altres persones treballadores que necessiten un transport eficient i directe per desplaçar-se diàriament a la capital. Segons l'Ajuntament Negarenc, les persones usuàries del servei darrerament havien manifestat en nombroses ocasions les dificultats amb l'actual oferta de freqüències d'aquesta línia. L'increment de queixes registrades responen especialment a les hores punta, en especial entre 6:45 i 8:45 del matí, quan l'afluència i demanda de passatgers és més alta. Per això, en la carta enviada a la Generalitat, el Consistori de Terrassa exposa la necessitat de reforçar el servei introduint millores en les freqüències de pas, especialment en aquestes hores de màxima afluència.
Seguim, gràcies, Sergi. Ara l'actualitat de Sabadell de la mà de Júlia Ramon. Bona tarda, Júlia.
Hola, bona tarda. Carles Lombarte, de la Jove Cambra de Sabadell, ha estat reconegut amb el Premi Senador de l'Any. És un títol que es concedeix a un membre de la Jove Cambra Internacional per posar en valor el seu esforç i servei a nivell local, nacional i internacional. Concretament, Lombarte ha estat distingit per la seva dedicació a la formació i actualització de la base de dades de l'organisme, una tasca que, ha dit, requereix molt i molt de temps. En total, enguany hi havia més de 300 persones, totes voluntàries, que optaven aquest títol.
Gràcies, Júlia. Seguim ara des del litoral, concretament des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. Els paradistes del Mercat Torner podran mantenir la seva activitat amb normalitat a l'espera del que determini la diagnosi d'una empresa especialitzada. Mentrestant, s'hi faran mesures correctores provisionals. Fins ara, els paradistes estaven pendents de l'informe tècnic elaborat per l'Ajuntament, que es preveia que estigués enllestit divendres. Finalment, el consistori ha decidit complementar el document amb un estudi encarregat a professionals després de descartar el risc imminent d'esfondrament anunciat dilluns passat. La decisió de si finalment el mercat haurà de tancar de forma parcial o total es prendrà quan es disposi de l'informe complementari que s'espera d'aquí a poques setmanes. Escoltem a la segona tinenta d'alcaldia, Cristina Güera.
Des dels serveis tècnics s'han entès, no?, doncs que no es podia prendre una mesura tan dràstica com un tancament d'un mercat sense haver abans doncs, tenir aquesta valoració d'uns experts. Llavors, a partir de tenir aquest informe, aplicarem les mesures que haguem d'aplicar, tenint en compte que la nostra intenció sempre ha sigut doncs, mantenir el mercat.
Els paradistes es mostren indignats amb l'actuació de l'Ajuntament, que creuen que es va precipitar en anunciar el tancament de l'edifici. Li recriminen haver estat tota una setmana amb la incertesa de si haurien de marxar del mercat quan l'informe encara no estava enllestit. De fet, posen en dubte les inspeccions fetes pels tècnics municipals i per això van encarregar un estudi paral·lel pel seu compte per contrastar els resultats. Defensen que el Torner està fora de perill i reclamen al consistori que faci un comunicat per rebaixar la preocupació generada als seus clients.
Gràcies, Santiago. I ara sí que escoltarem la crònica del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. El cos de policia local del Prat es reforça amb la incorporació de 8 nous agents que han obtingut els diplomes que certifiquen la superació del curs bàsic per exercir aquesta funció que ofereix l'Escola de Policia de Catalunya. El lliurament s'ha produït en una cerimònia que ha tingut lloc a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès, i a la qual han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. L'inspector en cap de la policia local del Prat, Rafael Pino, així com els seus dos sotsinspectors, Gustavo Molina i José Manuel Arenas, han acompanyat en l'acte els 8 nous agents que ja han estat treballant com a interins durant aquest estiu a la ciutat. Ara hauran de superar un període de pràctiques d'un any abans de convertir-se en agents de carrera. Entre les noves incorporacions hi ha 6 homes i 2 dones, i la mitjana d'edat és de 36 anys.
Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Liciten obres de millora dels camins del riu Ripoll. El Consell Comarcal del Vallès Occidental compta amb 1,5 milions d'euros provenients dels fons Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística per portar a terme el projecte El Riu Teixint Fils de Vida. Segons informa la institució, l'objectiu del projecte és la creació d'un producte turístic identitari. En aquest sentit, ja s'han licitat una part de les obres. Al mateix temps, es treballa en altres elements, com en visites virtuals. El projecte comarcal s'ha centrat en l'entorn del riu Ripoll, afecta directament uns 40 quilòmetres de camins que discorren per 6 municipis del Vallès Occidental: Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell, Castellà del Vallès i Sant Llorenç Savall.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Trobar feina a partir dels 16 anys i durant els primers anys de la vida laboral sovint no és una tasca fàcil o, com a mínim, no és quelcom al que una persona jove està habituada. És per això que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de 2024 el programa de suport a l'ocupació juvenil amb l'objectiu d'oferir assessorament, acompanyament i orientació personalitzats a persones d'entre 16 i 29 anys per tal de facilitar la transició professional i laboral. 9 mesos després de la posada en marxa, 121 persones han estat ateses dins d'aquest programa, un 69% de les quals tenen entre 16 i 24 anys. D'aquestes, un 62% han iniciat alguna acció formativa o s'han beneficiat d'alguna de les 28 contractacions que s'han aconseguit. Escoltem una de les tècniques del programa, Ona Costas.
La persona més jove doncs, necessita una atenció molt més integral doncs, perquè està en una fase en què hi ha moltes transicions de món formatiu, potser a formació més superior o potser al món, la transició al món laboral, i necessita doncs, moltes eines per prendre decisions de manera més crítica. No? I en canvi, el col·lectiu de 25 a 29 anys sí que trobem que són persones que ja tenen un perfil professional més definit i ens fan consultes més enfocades.
El tinent d'alcaldia de Drets i Dinamització de la Ciutat, Bernat Picornell, ha explicat que en matèria ocupacional, els joves és una de les seves principals prioritats.
Els joves de la nostra ciutat són un segment vital, importantíssim, que hem de treballar amb ells. Jo diria que és un dels sectors prioritaris pel que fa a l'ocupació a la nostra ciutat, conjuntament amb les dones i amb les dones doncs, majors de 45 anys, però els joves de la nostra ciutat és molt important doncs, que tinguin un acompanyament doncs, des de l'inici doncs, d'aquesta recerca de feina, aquestes primeres feines.
El programa, finançat pel SOC i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus, pretén millorar l'ocupabilitat dels joves de la ciutat com a aspecte fonamental per desenvolupar un projecte vital autònom i satisfactori.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Demà arrenca una nova edició dels Ciutats Defensores dels Drets Humans. Es tracta d'una iniciativa que du fins al Prat de Llobregat diverses persones vinculades amb diferents lluites socials, ambientalistes o humanitàries, i que té com a objectiu educar i sensibilitzar la societat, especialment els i les joves. Avui volem conèixer en detall tot el que hi ha preparat per l'edició d'enguany i per això marxem fins al Prat. Rocío Santaufemia, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta iniciativa està organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional de la Pau, i compta amb la participació de diferents ajuntaments, entre els quals el del Prat. Dels 12 defensors i defensores dels drets humans participants en aquesta edició, 4 passaran per la nostra ciutat. Per saber-ne més, ens trobem avui amb la Cristina Companya, i és tècnica de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Molt contenta d'estar aquí per explicar-vos el projecte.
Avui parlem d'aquest cicle. Cada any estem ben pendents de tot el que organitzeu, però per tothom que ens està escoltant, en què consisteix aquest Ciutats Defensores dels Drets Humans?
Doncs, com ja has comentat abans, és un projecte que està coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i està gestionat per la Comissió Catalana d'Acció al Refugi, i participem uns 30 ajuntaments, un d'ells és el del Prat de Llobregat, I una mica l'objectiu d'aquest projecte és la visibilització i acompanyament de la tasca de les persones defensores de drets humans, denunciant i donant suport a aquesta denúncia, no?, de la persecució que pateixen, no? I també fer aquest acompanyament en l'enfortiment de les xarxes de suport i de protecció des de l'àmbit local, no?
Parlant d'aquestes activitats, la primera serà el dia 1 d'octubre amb l'activista colombià Ángela Ocampo, que és membre fundadora més de Manada Feminista. Expliquem una mica en què consisteix la seva tasca a Colòmbia.
Sí, ella, com comentes, no? Ella lidera la Manada Feminista, que és una organització que des del 2016 lluita pels drets humans de les persones feminitzades, persones trans i persones no binàries. I neix una mica com a resposta a les violències de gènere que es donaven en els espais mixtos dels moviments socials. Llavors, veuen la necessitat de crear espais segurs, no perquè siguin espais no mixtes, sinó perquè ells elles sí que hi creuen, no?, en poder continuar el seu activisme, i creuen que la manera de fer-ho és protegir a les persones d'aquestes violències i, per tant, deixen d'intervenir en aquests espais mixtes. Uh-huh. I llavors ella mateixa, no?, ha patit molts problemes de seguretat, ha patit amenaces per aquest acompanyament, no?, que feia a les persones que han estat víctimes de violència d'estat, o per part de la policia, o per membres de la guerrilla també. Llavors això amb ella li ha generat, doncs, problemes de seguretat, i ha hagut de treballar i especialitzar-se en aquest àmbit, no? Uh-huh. També arrel de tot aquest activisme per part de l'Àngela, no? L'organització s'ha trobat amb barreres de finançament també, no? Llavors ella vindrà, com deies, doncs, el dimarts 1 d'octubre, que és quan encetem tot el cicle de la gira de tardor. El projecte Ciutats Defensores té dos moments. Uh-huh. Un és el de la gira de tardor i un altre és el de la gira de primavera, però des del Prat ens adherim a la gira de tardor i venen quatre defensors i defensores, i encetem amb l'Àngela Ocampo. Okay. Ho fem obert a la ciutadania, que això és molt important, perquè és molt interessant, i si podeu venir estarà molt bé d'escoltar-la. I ho fem a les 6 a la sala de ciutadania d'allà a Cases d'en Puig.
De fet, aquesta és l'única proposta que sí que és oberta a tot el públic, perquè la resta d'activitats tenen un caràcter més pedagògic, no? Van precisament orientades als més joves, a l'alumnat de la ciutat. Aquesta segona part de xerrades cap al jovent seran tres. Quin és l'objectiu, no?, d'aquestes tres ponències, i precisament d'adreçar-les al públic més jove, perquè des de ben petits, des de joves, adquireixin, no?, aquests coneixements, coneguin aquestes experiències?
Sí, l'objectiu és el de la sensibilització, no? Hi ha temes que ens queden lluny, i més quan som joves, no? Penses, bueno, doncs això no em toca, no? I, uh-huh. Però sí que veiem important, no?, crear aquesta sensibilització cap a certs temes, cap a temes relacionats amb la cooperació, que en el fons ens poden tocar a tots i totes en algun moment de la nostra vida, o amb algú proper, o a nosaltres mateixos, però bueno, no només per això, no?, sinó per un tema de protegir aquesta vulneració de drets humans que està ben tan en auge, no?, en diferents parts del món, i més en aquest moment en el que estem vivint, no? Llavors pensem que incidir amb el públic jove és molt important. Llavors ho hem centrat amb joves de secundària. Uh-huh. I postobligatòria també. Creiem que és un moment on hi ha una certa maduresa ja per poder treballar els temes que es toquen, no? Que són molts, no? De fet, toquem drets a l'educació, a la pau, a la vida digna, drets civils i polítics, democràcia, drets de les dones, medi ambient, minories ètniques i nacionals. Mm. Per tant, hi ha d'haver com una certa maduresa, no? I aquí, per això ho enfoquem, tres sessions enfocades a la comunitat educativa, concretament especialment a l'alumnat.
Entrem una miqueta en detall d'aquestes tres propostes, ja ens ho avançaves. Ens avançaves aquests temes. La primera serà el dia 2, dimecres 2 d'octubre, amb l'hondureny Kelvin Enamorado amb la xerrada Dret a l'Educació, Dret a la Pau i a una Vida Digna. Què podrà aprendre el jovent de la ciutat respecte al Kelvin?
Ell ens parla sobretot del context, no? Dels problemes estructurals que hi ha a Hondures, i fa un format molt dinàmic per l'alumnat, que ara en tot cas ho comento. Ell és llicenciat en Pedagogia i Ciències Socials, es va formar a posteriori, no? Ja una mica més de gran, quan ja va fundar també la seva organització. Ell ens parla sobretot dels problemes estructurals que hi ha a Hondures relacionats amb la pobresa, amb la corrupció, la violència als carrers, el domini de les bandes, o que inclús, no, a vegades per un jove a Hondures és l'única sortida que tenen, no? Uh-huh. Llavors ell proposa aquesta alternativa. De fet, ell com ho va viure, no? Ell es va mudar a un barri que es diu Sant Pedro Sula, que és un de... Bueno, parlaven que era una de les zones més violentes del món, no? Llavors ell va haver d'aprendre a sobreviure aquí, i llavors ofereix aquesta alternativa a través de la seva entitat, que es diu Warriors Through Nation, que el que pretén és això, donar una alternativa al jovent a través de l'accés a la cultura, amb escacs, pintura, dibuix, guitarra, cor, flauta, el ball, llavors, bueno, una mica com que hi ha opcions, no? Que no tenen, els fa veure que no tenen per què quedar-se on es pensen que només tenen aquesta sortida, no? Ell toca sobretot temes de dret a l'educació, drets a la pau i drets a la vida digna, no? Però ell ho explica com una lluita diària que han de fer, perquè, clar, han de sobreviure en un context, i ell no ha volgut marxar d'Hondures, no? Per tant, serà una xerrada molt interessant. A més, ell també es relaciona a través de les arts, amb el tema del hip-hop, del breakdance, i la xerrada tindrà una part de breakdance, a hip-hop, i a part de que ens expliqui aquest context, no?, que hi ha en el seu país d'origen.
La següent serà dijous, dia 3, amb la rapera xilena MC Miyarai Jaracoyo, que és un artista que reivindica la lluita del poble maputxe, rapejant en castellà, ara que parlàvem també, no?, de les arts, de com fer-ho d'una manera més dinàmica per l'alumnat, del poble maputxe, també de Mapudungun. S'encarregarà ella d'aquesta xerrada Medi Ambient, Minories Ètniques i Nacionals. Quina és, en concret, aquesta proposta?
Ella també, des de ben petita, no?, que per l'educació que va rebre ella a casa seva, no?, està molt, molt implicada amb temes de medi ambient, dels seus orígens, de les vulneracions que ha patit el seu poble, no? Llavors, a ella li agrada molt fer lletres amb contingut polític. De fet, és amb el que ella es centra, i parlar sobre els drets negats al seu poble, no?, a través de les pràctiques extractives, dels recursos que potser el que fan és, en lloc de cuidar la terra d'on provenen els seus ancestres, no?, doncs el que fan és això, és malbaratar tot aquest medi ambient que ens perjudica a tots, no? Llavors ella explica com l'Estat dona llicències a aquestes empreses extractives, doncs, per plantar fusta d'eucaliptus, construir plantes hidroelèctriques, etc. I aquestes llicències precisament se li neguen al poble maputxe, no?, que és qui cuida les seves terres. Bueno, es parla una mica això, de la usurpació dels territoris, toca temes de racisme, i també ens parla de contextos, del context de Xile, no? Ella parla de que a Xile, doncs, l'educació no és de qualitat, no és una eina que sigui de transformació, la sanitat tampoc és bona. Llavors, doncs, també tindrem, no?, el dia 3 d'octubre, al Teatre Modern, per l'alumnat, i farà aquest format també més d'explicació contextual del problema al qual ella parla en les seves lletres, i també, doncs, ens farà alguna part de rap, i, bueno, serà molt, molt dinàmic també.
Per acabar, dimarts 8, la setmana següent que arrenqui aquest cicle, hi haurà la xerrada de drets civils i polítics, democràcia, amb la nicaragüenca Heidi Castillo. Hi ha patit la persecució política pel seu activisme, precisament. No sé si el fet de conèixer, no?, també pel jovent històries explicades pels propis protagonistes, com en aquest cas la Heidi, fa que es sorprenguin, que arribi més el missatge, no? Amb aquesta xerrada també és un exemple.
Totalment. Quan, és que és una oportunitat de tenir una persona al davant que això no passa tots els dies, no? Llavors, per això és un projecte pel que apostem molt, perquè tenir l'oportunitat com a municipi de que vinguin quatre persones, no? Una de Nicaragua, d'Honduras, de Colòmbia, de Xile, que venen a explicar la seva experiència en primera persona, no? Realment l'impacte per l'alumnat és gran, és gran. Llavors, la Heidi, a més... ella va ser despullada de la seva nacionalitat, i això ella ho viu com algú, com un procés molt traumàtic i molt dur. Ella ha passat per diferents, ha viscut diferents dictadures al seu país, i clar, ella no pot tornar, ella segueix a l'exili. Des de l'exili treballa drets humans, acompanya a processos d'asil de persones de Nicaragua, ajuda a superar i acompanyar processos de dol i traumes com els que ella va patir. Ella va estar molt vinculada als moviments estudiantils també, i està molt centrada en això, en impulsar els drets de les dones, a promoure el lideratge juvenil, estudiantil, i també tots ens han de parlar per força del context del seu país, no? I ella diu una cosa que és molt, molt gràfica, que diu: no hem tingut ni un moment de pau en l'últim segle, dictadures, guerres, l'huracà mig, bueno, no hem tingut ni un moment de pau, no? Però ella confia molt en el seu poble. No? I però bueno, són històries de lluita que jo crec que no ens podem ni arribar a imaginar.
Històries molt impactants, que segur que impactaran molt als joves i que els ajudaran a conscienciar-se de que això està passant i està passant ara. De totes formes, convidem a tothom que ens està escoltant aquesta primera xerrada, que sí que és oberta al públic, a les cases d'en Puig, a les 6 de la tarda, l'1 d'octubre, amb Àngela Ocampo, i nosaltres, com sempre, Cristina, estarem ben pendents d'aquesta edició dels Ciutats Defensores dels Drets Humans i de tot el que feu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Amb Carme Reverte.
Passa un minut i mig de 4:45 de la tarda, avui és dilluns, i a aquesta hora sempre ens agrada fer un repàs a la jornada del cap de setmana. Parlem d'esports i ho fem en companyia de Miqui Romagosa, que és redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Hola, Carme, què tal? Molt bona tarda.
Com estàs? Avui el primer, perquè vegis.
Molt bé. Sí, home, avui he fet medalla d'or. Escolta'm, la primera de la temporada.
Guarda-la, eh? Guarda-la, sí, sí, que, sí, això, sí. Que això és important.
Val. Saludem molts euros, eh? Han dit, després, les medalles d'or dels Jocs
Olímpics. No ho sé. Raül Chao, periodista Sabadell, què tal? Bona tarda, Raül.
Bona tarda, com estem?
Molt bé.
Per aquí a Sabadell molt bé, estem millor que mai, és a dir, líders, així que aquí a Sabadell estem...
Sí, però després, mira, tant a Sabadell com a Terrassa us han escapat un parell de títols. Ja en parlarem després.
Sí, no, aquí s'ha carregat la bona tarda del pobre Raül en 2 minuts. Sí, Déu-n'hi-do. Pues nosaltres millor no dir res, perquè Déu-n'hi-do.
Escolteu, vinga, anem a saludar el Jesús Galindo, periodista, el tenim via telefònica. Jesús, bona tarda.
Molt bona tarda. Jo em callo per si en cas em toca rebre.
També, tu.
Sí, perquè aquí...
Perquè avui veig com es porta.
I ja per tots. No, a veure, ho dic perquè també volíem parlar del waterpolo i en nois i noies, doncs... Sí. Exacte, molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies. Ha estat molt bé,
Ha estat platòric. Aquí ha sigut... Mira, hem fet una centrada i ell ha fet la rematada final.
Doncs vinga, com ja no podré superar, que vagi bé la setmana i fins al dilluns que ve.
Apa, doncs vinga, tapa't.
Vinga, adéu.
Bona nit. Bona nit i tapa't.
Bona nit.
Vinga, comencem molt ràpid pel més recent, que és aquest espectacle lamentable que es va veure ahir al Metropolitano entre els dos equips de la capital en aquest derbi que, a falta de futbol, doncs va acabar amb tota aquesta polèmica donada l'actuació d'aquests ultraradicals encaputxats que hi havia al gol sud de l'estadi, a les provocacions que se suposa que van originar tot aquest enrenou. I, bueno, una mica tornem-hi als temes que no haurien d'entretenir-nos, però, bueno, farem una aturada, farem un parèntesi i analitzarem una mica tot això, perquè, jo, sincerament, vaig veure la primera part i vaig plegar, perquè futbolísticament era tan pobre l'espectacle que s'estava veient i ja només faltava que se suspengués el partit durant uns quants minuts que la veritat no venia massa de gust. Però continuem insistint en que si aquestes persones, per tenir una consideració, podríem dir que normal, si aquestes persones poden assistir a un espectacle futbolístic i tenir aquestes actuacions, és perquè algú els ho permet. Si tenen entrada, és que algú els ha facilitat. Entenc que tampoc no faràs però el tema de la violència, insisteixo, torna a ser un tema que s'ha de continuar controlant. I sembla que en comptes d'anar a menys, com havien passat els últims anys, tornem a recuperar aquesta xacra als estadis. No sé com vau veure vosaltres aquesta situació i quin és l'anàlisi que en feu de tot plegat.
Doncs mira, amb tristesa. Amb tristesa, perquè jo crec que ahir el partit tenia la suficient entitat per haver parlat de moltes més coses, no? Jo no sé si doncs els clubs... I jo crec que ja no és una qüestió de club. Jo crec que és una qüestió de clubs, institucions, governs, ajuntaments, Generalitat... o sigui, jo crec que és de tot. Comunitats autònomes, o sigui, és tot. Tothom, jo crec que s'hauria... d'unir, fer un front comú i doncs a la gent que no es comporti en qualsevol recinte esportiu, ja no parlem només en el futbol, perquè aquesta gent potser paguen les seves frustracions al futbol, però potser quan els hi prohibeixin l'entrada al futbol aniran al bàsquet o aniran al voleibol o aniran a l'esport que sigui, no? I jo crec que això és el primer que s'ha d'erradicar. Després, dos, els clubs estan recollint tot allò que en alguns moments han aconseguit crear, que són aquelles famoses algunes grades d'animació no controlades, perquè hi ha moltes que estan controlades i no passen absolutament res, i després ens posem les mans al cap. Després també qui han de fer una reflexió molt gran és els jugadors de futbol, que moltes vegades el que han de fer és centrar-se en el que passa al camp i oblidar-se del que passa a la graderia, perquè a vegades gestos, cares, situacions, doncs provoquen encara més. O sigui, jo no trobo bé que ahir a Courtois va llançar tot una sèrie d'objectes, però també, ostres, les provocacions de Courtois no estan bé, no crec que s'hagin de... I això els clubs també ho haurien de sancionar, els clubs i els comitès. I per altra banda, jo crec que s'hauria de, no sé, de ser més forts i més estrictes amb aquestes coses, perquè una ampolla a Cornellà, ahir ampolles al camp del Metropolitano, insults en alguns camps. Jo crec que s'hauria de fer un front comú i ser forts i radicals en aquest aspecte.
Com s'ha de fer tot això, Raül?
Començant per la presidència de l'Atlético de Madrid, és a dir, principalment per ells, perquè jo crec que tenen, aquesta gent tenen ja un historial bastant gran en el futbol espanyol, aleshores no és el primer avís, ni el segon, ni el tercer. I jo crec que és un avís gran per tot el futbol espanyol, perquè és a dir, el partit d'ahir, amb tot el respecte cap a la resta d'equips, no era un partit més, era un derbi que era entre el segon i el tercer classificat de la Lliga i era un partit que s'estava veient per tot el món. Aleshores, les imatges d'ahir crec que són vergonyoses a nivell mundial i que avergonyeixen el futbol espanyol. Els càntics de Courtois tal, que s'estaven referint són lamentables. I després tots els llançaments, fins i tot una bossa plena de menjar, és a dir, és que... Per mi el millor del partit, és a dir, fins i tot el joc, perquè el joc, com estava dient la Carme, doncs va ser molt dolent, va ser l'àrbitre. L'àrbitre va estar d'11.
Sí.
L'àrbitre va estar d'11. Mm. Ho va fer tot perfecte, tot perfecte. I no només en l'acció aquesta, sinó que també quan estava arbitrant ho va fer superbé. Aleshores, crec que és l'única cosa positiva.
Protocol superbé.
Perquè la resta molt malament. És a dir, la resta és... Uf. Vam tornar als anys 90 i 80 ahir.
Sí, una mica la sensació és que això, vam tornar enrere. Us en recordeu del lema que en Barça, ara no recordo si va ser Laporta en la seva primera etapa o qui va ser, que parlava de tolerància zero respecte de la violència en el món del futbol. Sí, va ser Laporta, oi que sí? Sí.
És que clar, tornem al futbol amb tanques. Us en recordeu el futbol aquell amb tanques?
Sí.
Que després es van retirar, doncs tornem una mica a aquest passat, no? Sembla que no ens haguem de refiar de l'aficionat, aquella llibertat, no?, que s'havia guanyat, sembla que tornem un altre cop allò que diuen al fosso i a les valles, no? Doncs, sí.
Però aquí hi ha moltes responsabilitats, perdoneu.
Els clubs.
Una principal, els clubs. Sí. Els clubs tenen perfectament identificats els grups aquests radicals, ho saben perfectament qui són, i els hi posen inclús cognoms i noms i tot. Perquè jo recordo, amb les meves èpoques en actiu, al camp de l'Espanyol havien les brigades grancazules, que els més violents els coneixien els directius pel nom. Mm. Pel nom. I això és verídic. I això passa. Bueno, els clubs saben perfectament, els que entren, que es posen a la grada sur, i això saben que són els violents qui provoquen, qui fan aquestes accions. Aleshores, els clubs n'hi ha que actuar de que no s'hi pot prohibir l'entrada així sense una demostració, però sí un control exhaustiu a aquesta gent tindria que haver-hi. O sigui, la persona aquesta que anava amb passamuntanyes entrava amb una navalla a la butxaca. No pot entrar, perquè saben perfectament que aquells grups són violents, els clubs. I el que diu que el club que diu que no sap, menteix. Els clubs saben qui són. I no actua perquè els interessa que hi hagi l'ambientillo aquest i així, llavors quan passa alguna cosa, llavors tots preocupats ho han perseguit, han buscat, han trobat, han identificat, per l'únic motiu d'intentar-se treure multa de sobre, reduir-la al màxim i evitar una sanció que sigui un tancament total del camp. La principal responsabilitat dels clubs. Després hi ha una altra responsabilitat dels propis jugadors. Els jugadors, com va dir el Coque molt bé, tenen que ser més intel·ligents. No entrar al joc amb aquestes coses. Els insulten que es passin les orelles sordes, totalment. I que ignorin, Una cosa és que tinguin alguna cosa que ho donin a l'àrbit, com va fer Courtois i així. Però a gestos, provocar i així, i més en partits que saps que pot passar això, que ja són conflictius de per si, perquè és un derbi, és un clàssic i així, els jugadors han de ser més intel·ligents. També hi ha una responsabilitat que potser també es tenia que perseguir a nivell federatiu.
Clar, el Xolo va dir que també hauria de ser sancionable el jugador o qui sigui que provoca.
que no justifica el resultat, del que ha passat, però que també tindria que haver-hi alguna cosa, que els hi toquessin la cresta als jugadors.
Clar, i aquí no passa res, moltes vegades...
No passa res, si els clubs demà no entrarà aquest senyor de l'Atlético de Madrid, no entrarà, però entrarà el que va costar també des de fa 10 anys al camp i que és igual de violent que aquest.
Vosaltres us imagineu que un club, doncs, suspensió d'allò que diuen empleo y sueldo, no? Perquè un jugador no s'ha comportat. Això no passarà mai, sabeu per què?
No.
Perquè com tot és un negoci, interessa més que el jugador hi sigui al camp, que estigui al camp, que no, a vegades aquestes actituds... valen més que un títol. Haurien de... O sigui, a vegades... No sé, jo crec que tant que es parla de valors...
Estàs dient,
de,
Miqui, que els interessa. Estàs dient que els interessa els clubs. Aquest tipus d'actuacions, sí. En segons quins casos, no?
Clar, o sigui, si tu no erradiques una situació, a lo millor no és que t'interessi, però diguem que no... li donem la volta, no? Potser no sé, vols que quedi en una anècdota, però jo crec que això s'hauria d'acabar i els clubs són els primers que ho haurien de fer. O sigui, jo és que no he vist, per exemple, i ho focalitzo, a l'Atlètic de Madrid, o sigui, no sé si hi ha, a més, algun comunicat o alguna cosa.
Madrid.
Sí, he fet un comunicat.
Però clar, està molt bé el comunicat.
A veure, és
però, clar,
un comunicat que és igual, tu pots imaginar que és el que diu. Clar. Lamentem els fets, no sé
ens
què.
Posem a disposició,
o sigui,
per identificar, tindrem conseqüències. No, has de sortir, has d'agafar i sortir el president de l'Atlético de Madrid i el president del Madrid, els dos, amb els capitans i els entrenadors. I fas una roda de premsa conjunta condemnant. I fins i tot pot semblar una d'allò el que diré, però és que fins i tot hauria de sortir l'alcalde de Madrid o hauria de sortir... O sigui, és que és un tema d'institucions, ja és un tema en general, ja és un tema que perjudica no tan sols al futbol i als clubs, sinó també a la ciutat de Madrid. Això pot passar demà a Barcelona amb un Barça espanyol, Espanyol-Barça,
sí,
pot passar
any,
amb un Betis-Sevilla... Clar, si és que pot passar amb un Sabadell-Terrassa-Terrassa-Sabadell, ara que posàvem l'exemple, no?, que també tindrem aquest any, o sigui, totes aquestes situacions es poden viure, o a la segona federació també amb un Sant Andreu, Europa-Sant Andreu, o sigui, és que estem parlant de que a vegades no és la magnitud, és situacions que es poden viure en l'esport en general.
Hauríem de tendir a calmar les aigües, a que tot això no es repeteixi i a crear llavors de més bon rotllo, que voleu que us digui. En clau futbolística i pel que ens ha deixat aquesta última jornada de Lliga, sorpresa pel que fa a la primera derrota del Barça en aquesta competició domèstica, el Girona que no acaba de treure el cap i un espanyol que si fa no fa, doncs li costa molt. De tot el que heu pogut veure, del que heu estat seguint, què és el que destacaríeu? Fem un titular, a veure si és possible.
És a dir, el Barça no ha sorprès a ningú. És a dir, si vols que ampliem, és a dir, jo crec que al llarg de les tertúlies del mes de setembre hem dit que el Barça no té una plantilla per jugar dues o tres competicions. I això s'ha vist, és a dir, quan hem tingut un turmalet de tres o quatre partits seguits, quan hi ha hagut el moment de descansar, perquè és a dir, Lamine i Íñigo havien de descansar, s'ha notat. És a dir, s'ha notat i molt. Per la resta, l'Espanyol està lluitant pel que sabia des del principi, que es queda com a mínim el quart per la cua, això equival a la salvació, i el Girona, que ningú enganyi que l'objectiu del Girona és la salvació, perquè el que van fer l'any passat va ser una heroïcitat brutal, i aquest any tenen dues competicions i sobretot han fitxat jugadors joves, que es nota i molt.
Vinga, més resums.
El calendari té la culpa.
Mira, avui no us he volgut treure el tema, però un dia en parlarem, perquè mira que des de la temporada passada ja ho venim explicant. Els jugadors hauran de frenar tot això. I ja sabeu que hi ha jugadors, que hi ha hagut entrenadors, noms propis destacats del món
Rodri,
del futbol.
Rodri, que es va lesionar.
Rodri, sí. el mateix Ancelotti, el mateix Pep Guardiola, però clar, ara de moment sembla que la cosa estigui com aturada, però sí. Això tornarà a sortir?
Això s'ha d'acabar. A veure, no és per buscar justificacions, però el Flick és lògic que vulgui fer rotacions, potser en va fer masses de cop, però clar, té la plantilla que té, i és normal que passi això, amb un calendari tan apretat on tens tantes lesions i tot, i les lesions i tot això ve provocat per una cosa que jo sempre insisteixo i repeteixo, que ja no es fan pretemporades i la gent no li dona importància. Jo crec que és importantíssim, perquè no existeixen les pretemporades, i després un calendari saturat per buscar allò de buscar més peles on traiem. Ara s'han inventat aquest mundial de clubs que faran amb 34 equips al juny, que és una bestiesa, I la Copa Liga Confederaciones i no sé què, vull dir, és una bogeria, només destinada a treure peles.
Ja,
i això va
ja parlarem, perquè això esclatarà. En un moment o altre, això acabarà esclatant.
Sí, però els clubs parlen, però no fan res perquè també són interessats.
Oh, clar, els clubs no, és que són els jugadors.
Són els jugadors.
Clar. Sí, sí. Miqui, vols fer el resum del cap de setmana?
Sí.
Perquè canviem de tema, vinga.
Amb el, jo crec que, mira, fins i tot faria un joc de paraules, no? Si això no ho aturen, s'acabaran saturant, eh? Perquè sí. Això és... La veritat és que és una situació ja que comença a ser dramàtica. Fixeu-vos al calendari, que és una bogeria. Aquest any hi ha equips que han de jugar partits entre setmana de Lliga perquè coincideix amb l'Europa League, amb la Conference, amb... O sigui, una bogeria total, i crec que s'hauria d'agafar una mica el model del bàsquet. El model del bàsquet és selecció per una banda, competició de clubs per una altra. A partir d'aquí, i després també doncs una pretemporada amb cara i ulls, o sigui, una mica de disseny, que jo crec que falta una mica.
Vinga, anem per un altre tema. M'agradaria saber quina és la vostra opinió. Si vosaltres estiguéssiu en la pell de Hansi Flick, què faríeu amb la porteria? Perquè la nova incorporació ja la tenim a Barcelona, que és aquest porter polonès, d'un nom una mica impronunciable. No sé si és Szczęsny o similar.
Szczęsny, no? Szczęsny, amb CH.
Szczęsny, sí. Què faríeu? Teniu la nova incorporació, teniu Iñaki Peña. Quina seria la vostra decisió ara mateix?
Home, jo pels primers mesos a Iñaki Peña, és a dir, Szczęsny és un porter que estava retirat, és a dir, és que has fitxat un porter retirat que estava a Marbella vivint la vida, és a dir, és que és bastant surrealista la situació. Jo, per mi, és un error del Barça. Jo hagués esperat el mercat d'hivern, que és d'aquí 4 dies, que és fins quan Szczęsny estarà en forma, és a dir, perquè és un jugador retirat, encara que sí que va jugar a l'europeu i tal qual, però és un jugador que mentalment i físicament s'ha deixat anar, i això fins al mes de desembre aproximadament no estarà en plenes condicions per poder jugar al Barça. Aleshores, i a més que l'has de pagar, crec que eren 2 milions, una cosa així, així que a mi m'ha sorprès la decisió, i hagués esperat el mercat d'Iberia, hagués fitxat, perquè és a dir, Iñaki Peña crec que és un porter, no és un porter a nivell Barça per ser titular sempre, però en aquesta situació crec que no defraudarà.
Jesús?
Pues mira, jo crec que l'Iñaki Peña té que mantenir la titularitat en aquest moment, perquè dels gols d'ahir, no, i del dissabte, no se'l pot culpar de res en absolut, i té que mantenir la titularitat, que jo crec que el Flick li donarà. El fitxatge del Szczęsny, jo crec que és una mica la precaució de que si ara passa alguna cosa amb Iñaki Peña, a la banqueta tens dos xavals de 18, em sembla, i 19 anys. No sé si un en té 20 ja, si no, no els té encara. Aleshores, clar, quedes molt de que esperar el mercat d'hivern, sí, però per fitxar un boom més garanties, més cara i ulls. Però què passa si passa alguna cosa? Que pot passar, vull dir, t'ho trobo com un fitxatge de precaució, però sempre i quan no es tornin boges i mantingui la totalitat a l'Iñaki Peña.
Miqui?
Jo ara mateix deixaria a Iñaki Peña per una raó. Jo crec que si ara mateix el treu de la porteria te'l carregues pel que ha passat. Seria com assenyalar-lo, no? I després les conseqüències també de portar un porter que està retirat. Jo, mira, fins i tot, i amb això el Raül segurament estarà d'acord amb mi, jo, si fos al Barça, fitxaria Ortega, que està en un gran moment de forma, sí. És el porter del Sabadell, que estava al Terrassa.
Vaja, no els hi donis idees, eh?
No, jo és una suggerència que...
A qui no han
però
de fitxar
no, jo crec que ara mateix... Pues, també.
Per estar a la banqueta?
No, és a dir, és el porter de l'any passat del Sabadell que no parava ni un taxi, per això dic que qui no han de fitxar és Hurtula.
Molt bé. Escolteu una cosa. Champions, pobre. La Champions femenina, que ja sabem com han quedat els grups, i sembla que el Barça ha tingut sort. Com a mínim no li ha tocat en el grup de la mort, no? S'enfrontarà al Manchester City, al St. Pölten i al Hammarby. En teoria, no haurien de tenir dificultats dins d'aquest grup D, les actuals campiones d'Europa, però no sé com esteu veient, tot, malgrat aquest últim resultat de la competició de Lliga, que va ser una golejada d'escàndol, com les que ja estem acostumats, no sé com esteu veient el conjunt blaugrana en aquest inici de temporada, després dels canvis, les noves incorporacions i tot això. Com ho esteu veient?
El Barça competeix a Europa i entrena durant la setmana a la Lliga. És la sensació.
És el resum.
Sí. I és un Barça que, diguem que està en pretemporada, perquè encara no està Salma, encara Irene Paredes crec que no ha debutat encara, és a dir, que encara tenen peixos grossos del vestuari i de l'equip que encara no han debutat, i que Aitana, Alex i companyia venen de jugar als Jocs Olímpics i que encara estan en una fase molt, molt fluixa de la temporada. Aleshores, crec que és un apunt del que veurem durant tota la temporada. I una cosa que sí que algun dia crec que hauríem de parlar, crec que a mi em sorprèn que el Barça no obri més dies, ja sigui Montjuïc, quan estigui al Camp Nou, perquè jugui l'equip femení. És a dir, un equip que tens un equipàs que possiblement mai tornarem a veure, que les teves dues estrelles són catalanes i que amb prou feines no omples el Johan. Aleshores, jo crec que el Barça hauria de fer una cultura pel futbol femení, omplir-lo cada partit, i no només el Johan, sinó omplir-lo a Montjuïc, i no només un o dos cada dos partits a l'any, sinó més dies, i que sobretot els més petits de la casa puguin gaudir de les jugadores, perquè tenir una Aitana Bonmatí de la Masia i una Alexia Putellas del Barça, una Patri Jarro i companyia, això no es veurà, és a dir, és molt difícil.
Estaria bé.
No estaria malament, no. És que, a veure, el Barça jo no veig tan fort com estava. Jo crec que sí que potser pot parlar que encara està en pretemporada i així, però jo crec que no ha de tindre problemes a la Lliga. Sempre hi ha la possibilitat de sorpreses, i a la Champions és el clar favorit. A la fase de grups està claríssim. Després, quan et trobis, pot haver-hi algun partit, algun Chelsea, algun Bayern de Múnich que et pugui complicar la cosa, però segueix sent la màxim favorit per guanyar tots els títols.
Per sort podrem veure i seguir els partits d'aquesta Champions, els partits del Barça pel 3CAT i TV3. I com dèiem, el grup de la mort, el grup C, el Bayern de Múnich, l'Arsenal, el Juventus i el Vålerenga. Però hi ha un altre, el grup A, l'Olímpic de Lyon, amb el Wolfsburg, amb la Roma i el Galatasaray.
També.
Per tant, i després el grup B, Chelsea, Real Madrid, el Twent, no? I el Celtic, que són els quatre grups que disputaran aquesta lligueta de Champions. Esperem, doncs, que l'equip català el puguem trobar ja en la fase final sense problemes. I abans dèiem, al principi, quan hem començat així una mica forts, ho deia perquè en l'àmbit del waterpolo hi ha hagut Supercopa en categoria masculina i en categoria femenina. I pel que fa als nois, doncs sembla que no hi va haver...
La vida sigui igual.
La vida sigui igual. Amb l'Atlètic Barceloneta va caure l'Astra Pol Sabadell, no?
Sí, així és. És que el Club Natació Barceloneta, és a dir, és que té... És la selecció espanyola, és a dir, li poses a Edu Lorrio de segon porter i tal, i és la selecció espanyola. Aleshores, és un bloc que està més que consolidat i que ara mateix no té rival possible.
I les noies...
No, és que...
Sí, molt ràpidament, Miqui, les noies van perdre.
No, Barcelona neta, per la resta, o sigui, sí, sí.
ens hem quedat sense títols, dèiem abans, sí. El Vallès. Molt bé, senyors, que tingueu una molt bona setmana. Ens tornem a retrobar dilluns.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu. Adéu.